Bé, ja sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, doncs aquest cop de mà que hi ha hagut contra el Museu del Louvre, una qüestió d'aquestes increïbles, tipus robo del siglo, eh? Això farà una peli. Tard o d'hora faran una peli com van fer de l'atracament aquell tren a Anglaterra, tres quarts del mateix. Són d'aquests cops de mà que són espectaculars i que acaben en peli. Però que, clar, estem parlant d'un patrimoni, en aquest cas, històricament incalculable. Estàvem parlant de les joies de Napoleó, estem parlant d'un cop de mà a un patrimoni que difícilment es pot vendre. Vull dir, no sé com va això, ni sóc un expert. Però, clar, hi ha una frase en el siempre sabio refranero popular español que diu allò de «Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar». I clar, quan veus que hi ha un cop de mà al Louvre, que no estem parlant de qualsevol museu, estem parlant del Louvre, mires cap aquí i dius, ostres, és que nosaltres també tenim un bon gran patrimoni. Ostres, és que també tenim peces d'un valor històric incalculable que, bé, en un mercat no sé fins a quin punt es poden vendre o no, excepte col·leccionistes particulars, i la pregunta és, si això passa allà, a qui pot passar? Estan ben protegits els museus catalans? En parlem amb el senyor Marc Balcells, és el director del grau de Criminologia dels Estudis de Dret de la UOC i expert en delictes de patrimoni cultural. Marc, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la vostra invitació.
Un
plaer,
gràcies per estar aquí amb nosaltres. Marc, és que jo veig el del Louvre, que és de peli, tot allò és de peli, i dius, ostres, i això pot passar aquí?
A veure, t'he de fer una matització abans. És tant de pel·lícula com Hollywood ens ha volgut fer creure que és de pel·lícula.
Vale.
Si tu fas un anàlisi estadístic dels, posem, dels 60 fins aquí i mires tota la delinqüència que hi ha hagut en aquest sentit d'entrada no autoritzada a museus amb robatori,
sí.
No té cap cosa diferent als altres museus. El que passa...
M'he deixat enlluernar per Hollywood, m'he deixat enlluernar per Hollywood.
A veure, si ha deixat enlluernar tothom, però també ens deixem enlluernar per Hollywood perquè la vida és molt normal i molt avorrida i per això anem a veure pel·lícules de 007, etc. El que passa és que els que ens dediquem a això, llavors ens expliquen això del robo del siglo i primer pensem, home, encara queden 75 anys més, no? Potser no corre. Potser podem dir que és el robatori d'aquest primer quart, però sí que el que us volia explicar és que realment segueix unes pautes i uns paràmetres que hem vist bàsicament en molts altres robatoris. El que sí que us he de dir és que hi ha dos elements diferencials.
Sí.
Avui en dia robar en un museu d'aquestes característiques és d'estúpids. És de no saber ser un lladre de patrimoni cultural.
Ostres,
també us he d'avisar.
I per què,
que ha...
per què, Marc? És que m'estàs obrint,
doncs,
molts fronts i m'estic emocionant.
Val, doncs mira, per començar, de lladres de patrimoni culturals, al llarg de la meva trajectòria, que porto estudiant aquest tema des de l'any 2009, que vaig començar la tesi doctoral, et dic que n'he trobat dos, per lladres d'art que només roben patrimoni cultural. I com ja m'he aventurat en altres mitjans, estic segur que quan ara mirin els antecedents penals d'aquests dos xavals detinguts, segurament hi trobaran robatori de cotxes d'alta gamma o robatori d'altres coses. És a dir, el lladre que només roba art és altament excepcional. Una altra cosa que també em ve a dir que aquesta colla no sabien ben bé on es ficaven és que ho han anat a fer al Louvre. Un lladre d'art no va a aquests grans museus. Si us en recordeu, l'Eric el Belga anava d'ermita en ermita robant patrimoni cultural.
Sí, senyor.
I després el gran lladre de patrimoni cultural del segle XX i XXI, l'Stefan Bretweiser, era un ciutadà francès que anava de museu en museu petit. I anava al migdia, quan tothom no hi ha visitants, i escolta, trobava que en aquells museus petits la seguretat era ínfima i es van dur un autèntic tresor anant robant de museus petits en museus petits. Clar, tu fer un robatori al Louvre, en ple segle XXI, que pràcticament tenim imatges de tot, en un París que queda sitiat en qüestió de minuts, que tu pots avisar a Interpol, que tu pots avisar a Europol, avises a Frontex, a l'Organització Mundial de Duanes, doncs, evidentment, que és la cosa més estúpida de fer. I ja ni et dic si a sobre ho fas a les 9:30 del dematí.
Carai.
És a dir, no té cap sentit. No té cap sentit.
Pues ara, ja m'acabes gent... de desmuntar ni tan sols el robatori del primer quart de segle. Això ja ni és estúpid.
Clar, a veure, aquesta gent, nosaltres els criminòlegs diem que l'ocasió fa el lladre. Aquesta gent van veure unes obres i van dir, això és tan fàcil com mimetitzar-nos amb les obres i directament compro una armilla, compro un casc i vinga, i fem veure que som treballadors i així entrem i sortim per la finestra en plena llum del dia sense que saltin les d'alarmes en el sentit més figurat del terme. Però deixem que et digui una cosa.
Sí.
Això, l'any 2020, va passar un robatori molt similar a aquest, a Dresden, Alemanya, i es van robar les joies del Palau Imperial. Això es va fer a les 4:50 de la matinada i va ser tan fàcil com fer saltar els ploms perquè les alarmes no sonessin. També va durar aproximadament entre uns 4 i uns 7 minuts i el botí encara va ser més gran. Van ser 110 milions d'euros en joies de l'imperi, bueno, de l'època, no?
Sí.
D'abans de la unificació alemana. Llavors, clar, què és el que passa aquí? Aquí el que passa és que aquest cas ens va passar per sota del radar perquè no era el Louvre.
Clar.
Tu això estàs fent un robatori en un gran museu i mira tot el circ que s'ha
I
muntat de
tant, i
cara
tant.
als lladres, de cara a un senyor que passava per allà ben vestit, que estaven opinant que si era un detectiu d'art o no. És a dir, que tot el circ que es munta també va en contra de l'acció dels lladres, perquè, evidentment, clar, des del punt de vista de l'acció policial, França està absolutament invertida en recuperar aquestes joies i això dificulta molt més l'acció a posteriori que puguin fer aquests lladres, tant de venda com de desmuntatge, com de col·locar. És a dir, és molt
Però
boig.
tot això, Marc, es pot col·locar, és a dir, es pot vendre, perquè clar,
A veure.
que no és qualsevol cosa això, eh?
Això es pot vendre. Em sap molt greu la gent que està dient que aquestes peces tenen un molt mal col·locar. Sí que és veritat que no els hi falta raó en un tema. Haver robat el Louvre també comporta una sèrie de dificultats. Aquestes peces, al mateix dia, hi ha Interpol, Europol i totes les agències que podien intervenir-hi tenien fotos. Per què? Perquè en un molt bon museu les peces queden perfectíssimament catalogades, fotografiades, pesades, amb les dimensions, etc etc. Per tant, d'aquestes peces, això, les imatges han corregut per tot el món, per mitjans de comunicació, per agències policials internacionals, etc etc. Llavors, doncs clar, això sí que és veritat que ho dificulta molt. Aquestes peces estan molt vistes i avui en dia són molt calentes. Però fixeu-vos en el fet que han robat joies.
Sí.
És a dir, si haguessin robat art, posa que haguessin robat un Monet,
Sí.
doncs tu això només ho pots vendre en un mercat il·lícit que compri obres d'art. Però clar, l'haver robat joies, jo no estic tan clar que ells estiguessin robant patrimoni cultural. Ells estaven robant joies, igual
Joies.
que si les haguessin estat robant en una joieria de la Place Vendôme. Per tant, clar, això té una doble sortida. Tu ho pots vendre com a patrimoni cultural en un mercat il·lícit de patrimoni cultural i ho pots vendre en un mercat il·lícit de joies d'alta gamma. Però clar, evidentment, obligats a que coneguin les vies per on han de sortir aquestes joies. És a dir, com que t'explicava abans que no hi ha gaires lladres d'art al
Sí.
100%, a moltes persones que han intentat robatoris d'aquest tipus, com que no tenen ni idea del mercat d'art, ni del legal ni de l'il·legal, els han acabat atrapant perquè ho han acabat venent a policies disfressats de compradors.
Vull dir, ja la cosa és... Escolta'm, clar, Marc, estic pensant per tot el que estàs explicant, que clar, això perquè és el Louvre, perquè hi ha un focus mediàtic allà, perquè és, no, és un altre museu, no és petit, precisament, perquè és famós. Però, ostres, a Catalunya, llavors, l'espoli segurament ha estat importantíssim i ha passat desapercebut, no?
A veure, aquí hem tingut casos i una gran bona notícia que tenim de cara a la resolució d'aquests casos, no sempre positiva, és que aquí, com que som un país que tenim molt patrimoni cultural i el cuidem, tenim una policia autonòmica que té una unitat de delictes reservats al patrimoni, a delictes contra el patrimoni cultural, és a dir, en exclusiva, els Mossos ho té. I si ho ampliéssim a Espanya, Guàrdia Civil en té, Policia Nacional en té, etc etc. Perquè és un tipus de delinqüència que succeeix. És veritat que no sempre ens hem d'estar trobant amb delictes contra el patrimoni cultural. Nosaltres també tenim una problemàtica més amb l'espoli arqueològic, per exemple, no, que hem vist que aquest estiu les estadístiques s'han triplicat i la cosa comença a ser una mica preocupant, etc. Però robatoris a grans museus d'aquest estil, afortunadament, és una pauta bastant mundial que no passen tots els dies. Però passen, succeeixen. Per què? Doncs una mica pel que tu comentaves a la teva intro, no? A veure, fins i tot l'altre dia, quan van inaugurar la Fondació Cartier, que irònicament la inauguraven el dia després del robatori en un edifici al costat del Louvre, deien, és que evidentment que nosaltres no podem garantir al 100% la seguretat d'aquesta institució cultural. I és una institució que acaba d'obrir, eh? És a dir, que se suposa que hauria de tenir els elements més high-tech, més d'alta
Sí.
tecnologia, que pot oferir ara la prevenció d'aquest tipus de delinqüència. Però és que Això és com dir que tu pots anar a un aeroport i que no salti les coses pels aires per un atemptat terrorista, o passejar per un lloc i que no passi exactament el mateix i no et robin la cartera. És a dir, el risc zero i la seguretat absoluta són entelèquies. Això no existeix. I aquí hem d'afegir-hi diferents factors, com per exemple què és un museu. Clar, aquí fins i tot a Catalunya no és el mateix un MNAC que un museu de cera, que un museu del Càntic, etc, etc. I ni és el mateix això que un jaciment arqueològic. Llavors les diferents maneres de protecció són molt variades i poden anar millor o pitjor. És a dir, aquí també cada museu fa el que pot amb, en recordem-nos, el pressupost que li és
Que li
donat
toqui.
de cara a patrimoni. I recordem que els pressupostos en cultura són el que són.
No, no brillen precisament per la seva abundància en aquest
No
cas,
són
no?
boiantes,
No,
no,
no
no,
són
no.
boiantes, no. Escolta, Maria, per acabar, clar, si es produeixen aquest tipus de robatori, ara ja no parlo de joies, sinó que parlo directament d'art, un quadre de patrimoni arqueològic, per exemple, és perquè hi ha un mercat, no? Si no, no, no existiria això. Hi ha gent
Sí,
que ho compra.
això és obvi. Si hi ha demanda, el que està clar és que hi ha d'haver-hi una oferta que supleixi aquesta demanda. El que passa és que t'he de dir una cosa. Això està molt, molt, molt demostrat en el que seria el tema de patrimoni arqueològic, perquè és molt més fàcil de blanquejar una peça arqueològica. Per què? Doncs perquè tu, un lladre de tombes, te la troba i aquesta peça no havia existit abans fins que no ha estat trobada. Fins i tot d'aquí la problemàtica de que hi hagi també falsificacions de peces arqueològiques. Però clar, amb un quadre com ho fas? Ah, no, és que he trobat, fixa't tu a l'àtic, un nou Leonardo. Esto ja grinyola. I si és una peça robada, és el que et deia, una peça robada avui en dia en un museu, és impossible que Interpol, Europol, fronteres, duanes, etc, etc, no s'hi posin i no estiguin absolutament vigilants i amatents a això. Però sí que tens molta raó en això. Sempre que hi ha aquest tipus de demanda és perquè hi ha, requereix d'una oferta al darrere. Però una última precisió, disculpa.
Sí.
Així com és molt fàcil que aquesta oferta sigui bastant continuada en el tema d'arqueologia, en el tema de patrimoni cultural més de robatoris de museus, no hem trobat gairebé mai, en totes aquestes sèries estadístiques longitudinals que porto estudiant, robatoris per encàrrec. És a dir, aquest concepte de que hi ha
D'acord.
algú que ha demanat encàrrec que algú vagi al Louvre a robar les joies de les joies imperials i tal i qual, això no ens ho hem trobat. I és més, no s'ha demostrat en judici en anteriors casos que això hagi estat així. Ha sigut sempre generalment casos més prosaics com un senyor que va decidir pujar per una escala, entrar i endur-s'ho i no sabia després què fer
Amb
amb
ell.
la peça.
Sí.
Sí.
Doncs, senyor Marc Balcells, director del grau de Criminologia dels Estudis de Dret de la UOC i expert en delictes de patrimoni cultural. Escolta, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Un plaer sempre que vulgueu, només faltaria.